Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 9 minuts, nova alerta de Brussel·les per Espanya. En aquest cas, per la incertesa que provoca la falta del govern i perquè incomplirà de nou l'objectiu de dèficit. El comissari d'Assumptes Econòmics, Pierre Moscovici, insisteix en que cal prendre mesures ja.
No tenim cap preferència de govern, aquest no és el tema. Tenim unes regles, unes previsions, i estem obligats a advertir que la incertesa política afecta el comportament dels agents econòmics, ni més ni menys.
Tot i això, la Comissió Europea millora les previsions de creixement de cara a aquest any, que serà d'un 2,8%, i de cara a l'any vinent, el situa d'un 2,5%. Estem parlant de l'estat espanyol. Saludem a aquesta hora, com dèiem, el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bé, un té la sensació que a Brussel·les s'estan posant una mica nerviosos, no per si finalment arriba, o sigui, hi ha acord per formar govern o no, sinó perquè insisteixen permanentment amb l'objectiu de dèficit. És com una obsessió que tenen, com si comencessin a veure que no s'assolirà l'objectiu de dèficit marcat per aquest 2016.
A veure, jo, les previsions aquestes d'hivern, el que és Espanya, les he llegit, les altres ho he mirat en diagonal, i per mi jo trec una primera conclusió. És a dir, han volgut ser amables. És la meva opinió, realment. Les previsions que donen estan evidentment per sota de les que ha donat el govern quan encara era govern, no en funció.
Ara és en funció.
Sí, exacte.
Però bueno, continuen sent govern.
Sí, però ara no poden prendre cap mesura, ni bueno, etcètera, etcètera. Jo, per mi, han sigut amables. Perquè, per exemple, recordem que es parlava de que el dèficit tindria d'arreglar-se, tindria de treure's 14.000 milions d'euros, i al final han quedat només en 9.000 milions. És a dir, 1.000 milions d'aquest any i 8.000 milions del següent per incompliment de dèficit. Clar, això és la primera tasca que es trobarà
el nou govern. Que haurà d'estalviar 1.000 milions d'euros.
No. A veure, si els terminis es compleixen, aquest govern començarà a funcionar, em refereixo al nou govern, a l'abril. Sí. Entre l'abril i el desembre tindrà de trobar 9.000 milions.
9.000 o 1.000?
No, 9.000. 9.000 milions. Sí, 1.000 corresponents a l'incompliment del 2015 i 8.000 de l'any 2016.
Val.
Clar, això significarà una correcció del pressupost, això significarà, evidentment...
Però això, perdoni, va a missa? És a dir, que el govern s'ha de treure, el nou govern espanyol s'ha de treure d'on sigui aquests 9.000 milions?
D'entrada, sí. Sí, perquè
com es retallen 9.000 milions?
Hi ha un compromís signat de que Espanya ha d'arribar l'any 2016 a un dèficit del 2,8%.
Clar, però vostè diu...
Si diu el govern, el Brussel·les, que arribarà al 3,6, vull dir, aquest any, al 16 em refereixo, clar, això ha de trobar 9.000 milions com sigui.
Sí, però el nou govern pot dir, escolti, aquí està firmat un compromís que nosaltres no la valem o no el signem.
No, això no va així.
Ah, no? Com?
No. És a dir, això és com les deutes. Si vostè compra una empresa que té deutes, vostè també compra les deutes, vull dir,
si compro una empresa, que això ho faig per seguir tornant, i compro una empresa amb deutes, jo puc negociar amb el creditor què pago, què no pago i com ho pago.
Sí, correcte, però aquí d'entrada no. Se'n recorda allò de la OTAN, d'entrada no? Sí. Pues això és el mateix.
Bueno, d'entrada no, després va ser...
Aquí és que no, d'entrada no, i després, quan arribi octubre, novembre, ja veurem. Hi ha una cosa molt curiosa. Fins ara ningú parlava de multes. És a dir, a veure, segons els reglaments europeus, hi ha uns incompliments, etcètera, etcètera, de dèficit d'una forma continuada, bla, bla, bla. És a dir, hi ha unes multes, però multes de diners, que són uns percentatges del PIB, primer hi ha una amonestació, etcètera, i acaba amb multa. Però multa, eh? Bé, fins ara ningú parlava de multes. No, deia no, que les multes no, que això eren només d'amenaça i tal. Ara ja ningú nega que poden haver multes. És a dir, que d'entrada, Espanya, el missatge és, d'entrada, Espanya... entre l'abril i el desembre tindrà de trobar 9.000 milions d'euros. Com? O pujant impostos, o retallant despesa, o les dues coses.
I no hi ha cap altra fórmula més?
Home, sí que Espanya comenci a créixer, doncs jo què sé, el 5%, o coses per l'estil, i la gent comenci a consumir com a lo bèstia, etcètera, etcètera, i llavors, clar, la recaptació d'impostos es dispari. Però amb aquestes previsions de creixement que dona Brussel·les amb una deute pública que continuarà creixent, molt important, que ningú ha comentat això, la deute pública continuarà creixent, una formació bruta de capital que a nivell d'inversió s'enlenteix, jo no veig que Espanya tingui aquí una recaptació fiscal de nassos, amb la qual jo penso que potser tocaran a l'IVA, aquesta és la meva opinió, potser tocaran a l'IVA, potser es tocarà a l'IBI, es pot tocar l'IBI per arreglar el tema local, i, evidentment, retallades.
Però retallades, sí. Tot això depèn del govern que surti, clar. Que aquí... no, o si anem a noves eleccions.
No, jo penso...
Home, un govern d'esquerres, fins a, en aquest cas, podríem dir associats, que això està per veure tot això, ara que parlo ja és política ficció, un govern d'esquerres, un binomi Partit Socialista Podemos, que un dels leitmotiv és no a les retallades, contra les retallades, com vol que retallin.
A veure, jo...
Sí, el que faran potser serà pujar impostos, però retallades...
A veure, jo, sota el meu punt de vista, el color de qui governi i la cara de qui governi no té importància.
És a dir, el que vol dir que no té importància.
No té importància, cap ni una. És a dir, Espanya aquest any tindrà de pagar 30.000 milions d'interessos de deute, governi qui governi. Aquí Espanya tindrà d'entrada trobar 9.000 milions d'euros i governi qui governi. És a dir, això són faves comptades.
Però ara posem-nos en el cas...
Perdó, recordem què va passar a Grècia. Recordem què va passar a Grècia. A Grècia el govern va dir, es va fer un referèndum, etcètera, i al final va signar una cosa pitjor de la que el començament havia dit que no faria. És a dir, que no. És a dir, que aquí hi ha algú que té, que marca el ritme, i els altres, pues, bueno, ballen la música que toca, i no hi ha més.
Bueno, anem amb les consultes dels oients, perquè si no, no ens donarà temps, i algunes consultes que són prou interessants, en fi, no les podrem llegir i en aquest cas exposar al professor. Montse, primera pregunta.
Anna Margenat Arxer diu: és possible la viabilitat econòmica i social d'un país com Catalunya sense grans inversors de multinacionals? Segona pregunta, podria ser viable a mig termini o en un futur no gaire llunyà?
A veure, és que jo penso que Catalunya sí que atrau inversió estrangera. Per exemple, l'any passat Catalunya va atraure el 50% de tota la inversió estrangera que va venir a Espanya, el 50%, i Catalunya té un pes en el PIB espanyol del 19,7%. És a dir, que sí que està venint inversió estrangera a Espanya. A Catalunya. És justament el contrari. Si pot sobreviure Catalunya sense inversió estrangera, home, si s'anés de cop tota la inversió estrangera per no sé quin estrany fenomen, home, evidentment Catalunya patiria moltíssim, però és que qualsevol regió patiria si s'anés la inversió estrangera. Imaginem, per exemple, que General Motors se n'anés d'Aragó. Allò seria un caos, o sigui, però no veig que això passi, o tingui de passar.
Parlant de grans empreses, aprofito la pregunta perquè l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, acaba de signar un acord perquè les multinacionals informin del que paguen a cada país i evitar així l'evasió fiscal. De moment l'han signat una trentena d'estats. Vostè creu que s'aconseguirà alguna cosa amb aquest acord o no?
A veure, això és una cosa que és molt curiosa, perquè coses que ara es condemnen, acords particulars d'empreses, de megacorporacions, evidentment, amb governs com el de Luxemburg, etc, que fins ara eren beneïdes, a tothom li semblava bé, el cas d'Irlanda, vull dir...
Bueno, fins i tot les va arribar a firmar l'actual president de la Unió Europea, Jean-Claude Juncker.
Sí, exacte.
Juncker estava a favor d'aquests acords.
Quan era primer ministre, exacte.
Sí.
Ara són maleïdes i perseguides. Jo la lectura que faig amb això és que els estats necessiten diners, això d'entrada. Llavors, com evolucionarà aquest tema? Jo penso que d'una forma suau, però imparable, és a dir, com deia aquell exprimer ministre, expresident del govern espanyol, sin prisas pero sin pausas, s'arribarà a una homologació de tipus fiscals i es reduiran deduccions fiscals. És a dir, baixant els tipus, que tendiran a homologar-se almenys a tota la Unió Europea i baixant les deduccions, amb la qual s'acabarà tributant més que ara. Menys del que tindria de ser possiblement, però evidentment més que ara.
Anem amb la segona pregunta, Montse.
La segona pregunta és del Quique Mitjavila i li pregunta què passarà amb els 7 bancs petits que hi ha a Espanya.
Bueno, jo aquest senyor, clar, és una pregunta molt oberta. Jo si pogués, li preguntaria què entén ell per bancs petits. perquè, a veure, bancs petits ja sabem quins són, el Banc Inter, vull dir, Mare Nostrum...
Bueno, precisament va ser a Banca, sí. Banc Inter, Banc Mare Nostrum, sí. Ibercaja, Cuchabank, Liberbank i Unicaja.
Sí,
no?
Sí. Aquests són, diguem-ne... Els
petits.
Sí, bueno, oh. Ja, sí, però a veure, anem una mica més enllà. El Popular és petit o no és petit?
Això en sap més vostè que jo.
Bueno, és que no ho sé,
perquè, de bancs.
Perquè, clar, en comparació amb la Caixa, per exemple...
La Caixa és un monstre.
Sí, clar, per això, el Popular o el Sabadell...
És petit.
El Sabadell o el Popular són petits.
Clar,
o mitjà. Es podria dir mitjà?
A veure, aquí tindríem de parlar de moltes coses. Però ara li posaré una altra cosa. Li diré, en comparació amb el Citigroup, el Sabadell és una formiga i el Popular una altra formiga. És a dir, és que tot depèn la referència que vostè agafi per fer la comparació. Jo el que penso és que aquest...
De moment no m'està responent a la pregunta.
No, que sí.
Perquè estem definint que és petit...
Sí, no, és que, no, però això és molt important, eh? Això és molt important. Jo el que penso, i això ho... s'ha dit per activa i per passiva, jo penso que se'n va cap a una concentració bancària. És a dir, que jo crec que amb un horitzó de 5 anys, que en economia actualment això és l'eternitat, és a dir, parlar avui del 2021 és parlar de l'eternitat, jo penso que d'aquests 7 bancs petits que vostè ha llegit,
sí?
Jo penso que no quedarà ningú.
Què diu?
Però no perquè hagin fet fallida ni coses d'aquestes.
Perquè s'hauran aglutinat amb un més gran.
No, un altre o uns altres se'ls seran absorbit.
Sí,
però, per una pura qüestió d'economies d'escala i de tamany. És a dir, ara el tamany sí que és important. A nivell de banca sí que és important. Per què? Ahir el senyor Francisco González ho va dir d'una forma molt clara. És a dir, s'estan reduint els tipus d'interès i els bancs tenen pocs llocs on fer beneficis, reduint costos, guanyant tamany, amb la qual cosa, aquests bancs petits... I el Banc Inter, per exemple, és un banc que ha tingut una rentabilitat molt bona l'any passat. No és que tingui problemes, a l'inrevés. El que passa és que ja és un tema de dimensió. I jo penso que acabaran... Aquest set, segur que acabaran absorbits per un altre.
I aquests mitjans grans, pot haver-hi també fusions en un futur?
Jo, sota el meu punt de vista particular meu, jo sí. Crec que sí.
Vostè creu que sí.
Quants en quedaran, doncs?
A Espanya, clar, d'aquest set jo faria una... Que això no ho he dit, jo faria un punt a part, que és la Cutxa. És a dir, la Cutxa és Cutxabank és un banc molt especial, que té unes característiques molt concretes, és un banc que està fonamentalment centrat a Euskadi. No crec que acabi amb una absorció. Ara, jo penso que Espanya és un país idoni, per favor, això és el meu punt de vista, és un país idoni per acabar amb la Cutxa i tres bancs. Tres grups bancaris. Ideal. Bueno. Torno a dir, per favor, que és
la seva opinió. El seu punt de vista. Per cert, ara que abans feia esment al president del BBVA, Francisco González, també ha dit que amb una política econòmica estable, Espanya podria tenir una taxa d'atur del 9,7%. Una taxa d'atur del 9,7% en 4 anys.
Bueno, és que jo sempre diem lo mateix. Això és una tasca de vostès, els periodistes. És a dir, quan el senyor Francisco González va dir això, automàticament algú li tenia que haver preguntat: perdón, senyor González, ¿puede explicar cómo se hace esto? Perquè, a veure, que expliqui ell, aquest senyor, com es pot fer una demanda de feina de cop i volta, o en 4 anys, és igual, una demanda de feina per absorbir 2,3 milions de llocs de treball. Cuidado, sense canviar la definició d'aturat, Clar, si canviem la definició, canviem la baralla i és una altra història, Però sense canviar la definició, jo estaria bé que algun periodista en una roda de premsa li preguntés com ho faria.
Bueno, ja suposo que ja li preguntaran. Tercera pregunta.
La Marta Pont, de què ha servit tot aquest enrenou dels bancs amb les comissions per treure diners des dels caixers?
Bueno, a veure, jo la lectura que he fet de tot això és que qui de lluny més ha rebut, però de lluny, ha sigut la banca digital. però de lluny. Per què? Perquè no tenen caixers, o tenen molt pocs caixers. Llavors han d'utilitzar els d'altres. Clar, la banca digital ha arribat a un punt en què, no és que sigui molt nombrosa, perquè no ho és, però estava començant ja a molestar. Jo no dic que això hagi sigut una estratègia planificada, etcètera, etcètera, no estic dient això, però a les proves me remito. És a dir, qui més ha patit, qui més està patint amb aquest tema de les comissions ha sigut la banca digital, i els usuaris de la banca digital, clar, evidentment, indirectament.
Uh-huh. El Josep Ariste diu: tinc 52 anys i estic en situació d'invalidesa laboral des de fa uns 8 anys com a resultat d'una malaltia mental greu. Quan s'exaureixi la guardiola de les pensions, com afectarà això la prestació que rebo?
Bueno, a veure, aquesta pregunta és... la caixa de les pensions, la caixa de reserva de les pensions, si es continua en el ritme que s'està utilitzant, queda per entre 3 i 4 anys.
I la pregunta, que és una...
Sí, sí, un moment. Llavors és entre parèntesi, el proper govern que vingui, sigui del color que sigui, es trobarà amb aquest problema. Vale. Llavors, una vegada s'assegureixi la caixa de reserva de les pensions, es tindran d'adaptar les despeses als ingressos. I llavors algú tindrà d'agafar un llapis vermell i començar a tatxar què no es paga, què es deixa de pagar, què es canvia, què es redueix, etcètera, etcètera. Algú ho tindrà de fer.
Però que...
Si la prestació, la pregunta és, la prestació concretament d'aquest grup de persones on està aquest senyor es tocarà? No ho sé. Això sí que és una decisió política. Totalment. Jo a mi, no crec que la Unió Europea, ni Brussel·les, ni Frankfurt i tal, l'importi, vull dir, on es toca o que es redueix en el tema de pensions.
Bueno, el problema no és... A banda de la Unió Europea, la qüestió és que si t'estàs menjant la guardiola del fons de les pensions, alguna cosa hauràs de fer, perquè en 4 anys pots quedar sense guardiola, i aleshores què farem?
Jo penso... No, és que aquí està. Jo penso que deixaran que aquesta guardiola s'assaureixi.
Ah, sí?
Jo penso que sí.
Expressament?
Sí, sí. I quan s'acabi diran: espanyols, hay que hacer algo. Jo penso, eh? Esta és la meva teoria,
Bueno, hay que hacer algo.
Hay que hacer algo.
Sí.
Ara, de tota manera, també estic convençut que ja... Bueno, no sé, és que seria suïcida no tenir-ho. Algú té un plan, ja, un plan d'actuació.
Vol dir?
Sí, segur, eh?
Bueno, clar, però el pla s'ha d'aprovar... El pla s'ha d'aprovar per la majoria de partits, com el Pacto de Toledo, que va ser hi va haver una majoria de partits que van signar aquell pacte.
Sí, però el Pacte de Toledo... El Pacte de Toledo, en el fons...
De les pensions.
Sí, però el Pacte de Toledo, en el fons, era una cosa molt interpretada. La edat, no sé què... Sí, però això és una cosa que són 3 i 2, 5, eh? Vull dir, aquí tenim tants ingressos i tenim tantes despeses, i les despeses és més gran que els ingressos. Amb la qual cosa, vull dir, aquest any, l'any passat, per exemple, la Seguretat Social va tancar amb un dèficit d'un 1%. I això es va acumulant. De moment, s'està sortint amb la caixa de reserva. És a dir, això va ser un invent del senyor Zapatero. Però, clar, això té un límit. Amb la qual
cosa... Sí, sí. I clar, et vas menjant els estalvis.
Què es tocarà? Pues, no ho sé. Això és bàsicament és una decisió política. Què es tocarà, què es retallarà, què es canviarà... Vull dir, sí.
El Josep Maria Nadal, qui tirarà de l'economia global ara que els emergents pateixen amb la davallada de la Xina i la pujada d'interessos de la Reserva Federal?
Bueno, és que jo penso que una de les evolucions que està tenint el model... Perdó. El model en el que estem, degut a la crisi, aquella figura que teníem abans de tots endavant a la mateixa velocitat, creixent, etc, etc, jo crec que això ha canviat. Un exemple que és un efecte molt paral·lel, no? És a dir, ara amb el tema de la teòrica possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea, el senyor Cameron, el govern britànic, ha aconseguit una sèrie d'ofertes de la Unió Europea, que això està posant damunt de la taula les dues velocitats, és a dir, que uns van a una velocitat i uns altres van a altra velocitat. Jo penso que anem per aquí, és a dir, jo penso que hi haurà unes zones que sí, unes zones que no, unes regions que sí, altres regions que no, i jo crec que s'abandonarà totalment clarament aquella idea de que tots junts anem cap endavant. És a dir, el que pugui o tal, i el que no, pues, mala sort. Jo penso, eh?
El Jordi Castells està vivint a Mèxic des de ja fa 3 anys. És hora de tornar a casa?
A casa què vol dir? Tornar a Espanya?
Aquí.
Tornar a Espanya. Jo, si està bé aquest senyor i té un futur i té perspectives, expectatives a Mèxic, suposo que tindrà tractes també amb els Estats Units i tal, jo no tornaria. Clar, si en Mèxic està fatal i està patint i...
Clar, que aquí estarà pitjor que allà, doncs.
Sí, cuidado, per favor.
Depèn.
Que vostès els periodistes són la monda.
Aquí estarà
pitjor.
És veritat.
És que aquí estarà pitjor si allà
no
està malament.
Bé. Exacte, sí, és entès.
Clar, si allà està bé, pues, home, evidentment... Perquè en aquests països hi ha gent que està molt, molt bé.
Però no, no, però com aquí. Però, perdoni, com aquí... Vol dir que aquí no hi ha gent que està bé?
Sí, sí, clar que sí, però la diferència allà és més acusada.
Escolta, expliqui'm, ara, ja que parlem de si estem bé o no estem bé, expliqui'm un fenomen que jo he detectat pel carrer, si més no, l'he detectat on visc, que és a Barcelona, dic, perquè a vegades es tinguen de centralistes, és un pis i on m'hi fixo més amb les coses.
Malauradament,
no visc altres llocs que potser també detectaria altres coses, però jo veig molta matrícula nova de cotxe, eh?
Sí.
Però què passa aquí? Pues això vol dir que, com diu el Rajoy, que ho ha dit avui, Espanya està funcionant bé.
La venda de cotxes està pujant.
Bueno, pues això, però això vol dir que la gent té confiança per demanar un crèdit i per comprar-se un cotxe.
Sí. Home,
li dic perquè jo no paro de veure matrícules noves. Jo, a l'època de crisi, no en veia cap i ara m'hi fixo i tots són jotes.
Sí, però el que seria interessant és saber, suposo que algú té dades, com es paguen aquests cotxes?
Bueno, el crèdit.
Bueno, sí, ja, però...
A veure, la gent... Disculpi, eh?
Perquè,
jo li pregunto, però la gent, com abans, quan la gent té un punt de confiança, doncs demana el crèdit i sap que estarà 2-3 anys, o 4, o 5, o 6...
I el banc li dona.
I el banc, o en aquest cas la financera de l'automòbil, li dona el crèdit. Però això vol dir que la gent hi veu... O sigui, veu la possibilitat de pagar-ho, o si més no, té la confiança del que li dona el crèdit.
Bueno, a veure, aquí el tema...
Pregunto. Sí, jo només detecto aquest fet. Que, món... I és més, amb les dades sí que...
Sí, però...
És cert que hi ha les dades que diuen que s'han venut no sé quants cotxes rècord aquesta...
Sí, però a veure, vostè diu això dels cotxes i jo li donaré dues dades, no? Primera dada, l'índex de confiança del consumidor està baixant, per exemple. Això són dades oficials, eh? Segona dada. Bàsicament, o sigui, hi ha uns models molt concrets que són els que s'estan venent sobretot. I tercera dada. A l'estalvi s'està enfonsant a Espanya. El tema de que si la confiança estava llogada amb la venda amb la compra de cotxes o no, o sigui, en principi sí, però hem de tenir en compte que la gent està visquent, o almenys ha viscut, un fenomen que és el de que desitja creure que estem començant a estar bé. Repeteixo, desitja creure que hem començat a estar bé, perquè la gent està fins allà, bueno, de la situació que estem visquent.
Bueno, però la gent, la gent pren la decisió d'arriscar-se a comprar un cotxe quan crec, vull pensar, que quan hi ha un punt de...
Seguretat, de feina.
Exacte, de dir, bueno, això pinta que anem, no sé.
Miri, a Espanya es van vendre 1.034.232 cotxes el 2015, que és un 20,9% més que el 2014.
Sí. Bueno, sí, correcte. I també... Jo només
és un símptoma. Jo no tinc macrodades, però no
oblidi que ara, per exemple, hi ha un plan PIBE, que anem ja per la 8a o la 9a edició, no sé quina.
No, però abans hi havia el plan PIBE i no se'n venia
Se va començar a vendre cotxes de veritat quan va començar el PIBE un darrere de l'altre.
Sí, però ara... tot cas, és una dada que, en fi, que em crida l'atenció.
A més, clar, vostè parla de Barcelona. A Cuenca també s'està venent molt...
A Cuenca no hi havia... Home, miri, també, clar, si és com si vostè em pregunta a Terrassa, doncs no ho sé. Jo, si més no, a Barcelona, que hi camino sovint... Pues veig molts les cotxes que veig a Barcelona, la majoria entren i surten de Barcelona, per tant vol dir que no resideixen aquí a Barcelona.
S'estan venint més cotxes, però s'estan venint més cotxes.
La dada és aquesta.
Són dades objectives. No. Però, per exemple, la tassa d'exclusió social està augmentant.
Ah, no? Aquesta és una altra.
És a dir, una mica és el que dèiem abans, s'està polaritzant la situació, no? Per exemple, Louis Vuitton va presentar resultats ahir, resultats boníssims, a nivell mundial, eh? Boníssims. És a dir, el luxe es ven, i és possible, i tant que sí, és a dir, però resultats molt bons. Hermès, el mateix, fa unes setmanes va presentar també boníssims, no? És a dir...
Hi ha més diferència entre rics i pobres?
Totalment. I, a més, Espanya, concretament, és un dels països europeus on més està creixent la desigualtat. Clarament.
Miri, la Mayra, afortunadament, ella i la seva parella tenen uns diners estalviats. Això és una bona notícia. El que sí que li diu és que el banc li dona molt poqueta cosa, amb el qual li pregunta si els poden aconsellar en què invertir. Ella està pensant en or.
A veure, jo a l'or... és que sempre dic el mateix de l'or. Qui fixa el preu de l'or? El preu de l'or el fixen 4 brokers i 5 miners. En realitat és això. És a dir, vostè o jo comprem 100 grams d'or i la veritat és que el preu... perquè, clar, evidentment, jo suposo que estan pensant en comprar or en barra o or en granel, no joieria, perquè això és una altra història.
Clar, sí. Suposo que és or...
Com inversió, or, com inversió, no? Sí.
Jo no ho faria. Jo personalment no ho faria, però cuidado, és la meva opinió, eh? És la meva opinió, és a dir,
Ella diu en què invertir. Clar, ella
que sigui segur. Ella diu que sigui segur, que ella pensava en or.
Jo en or, des de luego, no.
Però
no.
En què invertiria vostè?
Però és que, clar, és que tot depèn...
Jo crec que vostè inverteix en salut.
Però és que tot depèn de la quantitat... Sempre acabem igual a aquestes converses.
Jo no li pregunto, li pregunta...
Sí, però aquestes... sí, la Mayra.
Sí, però aquestes converses sempre acabem igual. De quants diners estem parlant?
Tenen uns estalvis, a veure.
Sí, uns estalvis.
Quan? 3 milions? És que això és molt important, eh? No? Això és molt important.
Bueno, si tenen més, què? I si tenen menys...
Una funerària.
Una funerària. A veure, una inversió molt bona, el que passa és que, clar, que això no és... no es fan 10.000 euros. És comprar aigua potable, per exemple. Comprar aigua potable.
Però amb aigua potable...
No ampolles, home, no. Vull dir, un jaciment, una
embotelladora... Ah, ja, però quan val això?
Bueno, però clar, és que... O accions relacionades amb l'aigua potable... És a dir, per què? Perquè l'aigua potable és un problema, l'aigua potable. Per exemple.
Doncs ja ha donat una idea. Accions d'empreses d'aigua.
Sí, però a veure, és que jo ho dic més que res per les perspectives...
Vostè va dir avui que avui volia preguntar. Jo li faig les preguntes que...
Sí. El que passa és que...
Ara, si no tenim molts diners, accions amb empreses d'aigua... Sí. Bueno, depèn de què costi l'acció, mira, encara pots comprar.
Clar, és que això és molt important, eh?
No, clar, però no ens ha donat tantes dades.
Okay. Vostè amb què compta? És el que et deia el demà. Vostè amb què compta?
Ara. Això qui ho va dir?
Ho sé, un que ho va dir.
Josep Pla ho va dir. Li va dir Josep Pla a Luis Racionero.
El Racionero o el Porcel?
No, el Racionero li va dir al Pla...
Jo vull ser escriptor.
Recordo, jo vull ser escriptor. I el Pla li va dir, vostè amb què compta? I va dir, no, amb res, doncs escriure el que li diguin.
Exacte.
Vostè, quan tingui possibles, escriurà el que li doni la gana.
Això és el mateix.
Au, adeu-siau. I el va despatxar del Mas.
Se n'adona que això és una cosa una mica semblant al que passa amb el govern espanyol i Brussel·les i tal?
Això és en Pla, el Pla que li va dir...
No, que sí, però és el mateix, eh? És a dir, Espanya, jo no... El govern li dirà... Escolta, jo no vull retallar tant. Tu vostè amb què compta? Què té?
Pues amb aquesta bona metàfora acabarem avui.
Vostè amb què té?
A retallar.
Vinga, retalli.
Professor Santiago Niño Becerra, com sempre, un plaer.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Fem una pausa, 2 minuts, i arriba Mònica Naranjo amb Marc Serra. Què passarà?
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.